A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts que passen de les 4, tornem a estar aquí en fabricació pròpia. Estem escoltant el nou disc de Ricky Gil, que està amb nosaltres. Demà mateix es publica aquest artefacte sonors de l'underground català. I, ostres, és un honor compartir amb tu aquests minuts. Ricky, gràcies per quedar-te, per continuar amb nosaltres.
És un plaer per mi estar amb vosaltres.
Gato Pérez, a veure, explica'ns una mica més d'aquest nou disc.
Doncs sí, aquesta és una de les cançons que més il·lusió m'ha fet fer i també una de les que hem canviat més, perquè la versió original és una rumba, diguem.
I nosaltres... Que jo dic, sona molt diferent,
eh? I nosaltres hem fet molt canyera, amb un sí. Poder així una mica crowd rock, de rock alemany del 70.
Molt 70, no sona, sí.
Sí, i bé, el Gato Pérez per mi també és un referent. Vaig tenir la sort de conèixer-la abans que morís, pocs mesos abans, i va ser una gran experiència estar a casa seva, veure concerts seus en directe, i després, si repassar la seva obra, doncs és un gran lletrista, un tio que tenia una màgia a l'hora de fer cançons. I, clar, el nostre disc és... Totes les lletres són en català i el Gato, doncs, la majoria eren en castellà. Però tenia alguns temes puntuals en català que eren increïbles, com aquest, la curva del morrot.
Com és el procés de fer una versió d'una cançó que t'agrada? Perquè a mi, com a músic, sí. Com que m'agrada l'original, em sembla impossible treure-la d'aquell context. Si tu passes de la rumba a aquest rock setentero, deies kraut alemany, com arribeu a aquesta conclusió?
Doncs hi ha moltes maneres de fer-ho, però nosaltres hem fet una tàctica, diguem, per totes les cançons pràcticament la mateixa, que era... jo m'escoltava a casa la cançó i treia els acords i m'apuntava la lletra i després al local d'assaig l'escoltàvem una sola vegada i llavors ja els hi explicava, els deia, mira, són aquests acords a tota la banda i tothom ja feia la seva una mica amb el que acabàvem d'escoltar, però només d'escoltar-la una vegada. Aleshores, d'aquesta manera, doncs la versió quedava molt, molt nostra.
Molt fresca, no? Realment, perquè si és una escolta i ja em sessionem davant...
Exacte, no anàvem a buscar, a veure aquest, per exemple, què fa la guitarra, quin tipus de riff fa, no, anem a fer-lo, però a la nostra manera, no? No anem a imitar nota per nota, i això amb tots els instruments, i tots tocant a la vegada, doncs anàvem com construint els temes. Potser el tema més difícil és el de...
Quin ha estat el més difícil?
Sí, el del Pau Riba, que és una cançó molt bonica que es diu Al matí just a trenc d'alba, i que té diverses parts diferents, i aquesta sí que ha estat la que vam haver d'escoltar-la diverses vegades.
La de Pau Riba. Sí. Uh-huh. Aquesta potser és la que dius que ha estat com més... No? Que deies això tu, Uri, també, que a vegades que aquest és original...
A mi em passa molt el concepte d'abstreure'm realment de com és l'original i buscar una cosa totalment nova i més en el cas de que tu també t'has d'amalgamar amb els biscuit, amb qui ets, que hi tens tota l'entesa, però al final són molts caps pensant i discutint en el bon sentit, per arribar a una conclusió que ha de ser nova, que t'has d'allunyar realment de l'original.
Sí, a veure, jo amb els meus grups sempre he fet versions de tant en tant, no? Per què no toquem aquella de tal grup? Però aquest projecte, que és tot versions, no? És com ficar-te en la pell d'altres autors, d'altres intèrprets, i és molt diferent a quan tu tens una cançó que l'has fet, que és totalment teva i és la teva manera de fer cançons. Descobreixes de sobte com cada compositor de cançons doncs, té els seus trucs, no? I en una cosa tan senzilla com una cançó de rock o de pop, com vulguis dir-ne, hi ha mil maneres de fer-ho, no? Això és apassionant.
Estava pensant, dic, és apassionant, o sigui, és una passada. Perquè ara, abans ho deies, Ricky, t'has envoltat de grans artistes, no? Com la Joana Serrat, no? L'Anna Mina, que de fet ja havies coincidit, diguéssim, ells ja havien col·laborat en el teu primer disc, no? El que deies és que, clar, com sonen aquests temes dels 60 i els 70 en aquests artefactes sonors, també, no? Que jo suposo que aquestes col·laboracions també han donat vida a aquestes noves cançons.
Sí. I vam pensar que com que cada cançó era d'un autor diferent, també estava bé que hi hagués diverses veus. És a dir, jo canto la majoria de cançons, però el Xavi Cardona, que és el guitarrista de Biscuit, també en canta dues. Després una altra cançó la canta la Joana, l'altra la Namina. És a dir, les veus femenines també li donaven una varietat important al disc. Penso que era important doncs, donar colors diferents no només amb els instruments, sinó també amb les veus. I aquestes cantants doncs, han sigut impressionants. I també hem convidat alguns dels músics veterans, com els Melodrama, el Manel Josep i el Jordi Batista, que són gent que porta fent música des dels anys 70... Sí. I que van participar en les versions originals, en aquestes gravacions. I estaven allà amb nosaltres doncs, una mica revivint tota aquesta època. Va ser genial.
Clar, jo ara estava pensant, mare meva, Riqui Gil, dèiem a l'inici, demà surt aquest nou disc, però és que no només treus nou disc, sinó que el 14 de setembre es va publicar Qui toca aquesta nit, editat per Rosa dels Vents, per Rosa dels Vents, que és una història del rock en 64 concerts, on tu has anat, eh? Estem parlant de Chuck Berry, dels Who, de Sisa, de James Brown.
És que
l'Uri Fostres...
No, és que és el millor
de
cada casa, realment.
Sí, bueno, jo vaig tenir la sort o la desgràcia de néixer com vaig néixer, no? Ja he viscut molt de temps, i quan era adolescent, doncs... era un altre tipus d'adolescència, que ara està tot una mica més compartimentat, trobo, i en aquella època tots sortíem i anàvem a tot arreu, i hi havia molts concerts a l'aire lliure, molts concerts. Per exemple, en el llibre explico un concert dels Ramones, allà on ara es fa el piro musical, aquí,
sí, l'avinguda de Maria Cristina.
Maria Cristina, doncs allà veient els Ramones, no?
És brutal.
I jo tenia 14 anys i estava envoltat de gent de 14 anys, vull dir, hi havia milers de persones i de totes les edats. Eren uns moments que podies tenir aquest tipus d'experiències, i a més hi havia grups en actiu que clar, són tòtems de la música internacional. I jo tenia tots aquests records, havia lo típic que expliques a la gent, oh, vaig veure tal, no sé, sí. I tal. També jo he fet un programa de ràdio durant uns anys a Ràdio Silenci de la Garriga, i també en aquest programa el feia servir molt per explicar concerts que havia vist.
Vivències, no? Sí. Experiències que havies tingut.
I tot això ho vaig posar a escriure, i vaig dir, doncs, un per un, no? El primer concert. I l'últim. I van ser 64. Penso que és com una visió. En el llibre també no només he volgut parlar de músics i de música, sinó també de les sales de concerts.
Bueno, aquest és un altre tema,
Parlem-ne.
Que està molt Riqui. Bé, perquè a Barcelona no només surten sales de Barcelona, però sobretot de Barcelona, però clar, hi ha hagut la Sala Celeste, la Sala Sidecar, jo què sé, l'Apolo, Rasmatàs, totes aquestes sales són com l'escenari d'aquests concerts, i després els grans concerts a l'aire lliure, al Palau d'Esports, on es feien coses increïbles, i no sé, escenaris que han anat desapareixent i alguns que es mantenen, però
pels
pèls.
Perdona, Mercè, però ahir just llegia un article del Nando Cruz, que parlava de 10 sales de Barcelona que desapareixen, entre elles el Milano,
sí.
Que està...
Que està a prop de Ronda Universitat,
exacte.
No?
Exacte. Sempre faig un embolic entre aquestes rondes,
però... Entre Plaça Catalunya
i Plaça Universitat. Sí. I parlava una mica del fet de la gentrificació i d'aquesta sala, en principi, potencialment serà un restaurant italià d'una franquícia. Com vius tu tot aquest canvi? De la programació, quan tu eres més jove, i com ha anat evolucionant la programació, diferents sales, festes majors...
Sí, la veritat és que és molt dur de pensar. Jo no sé quants anys ha durat el Milano, però n'ha donat bastants, però quan van obrir-lo ja estava gentrificat, ja era una cosa rara. Però en canvi, per exemple, el Sidecar, que està a la plaça Reial, això sí que és un símbol de com la ciutat ha canviat, perquè quan van obrir-lo, la plaça Reial era un lloc absolutament diferent al que és ara. I ara continua existint, nosaltres continuem tocant el Sidecar, però quan hi anem és que al·lucines amb tot el que ho envolta. És com un miracle. S'ha perdut absolutament l'essència del que era la ciutat, i almenys el centre de la ciutat és com un parc temàtic per gent...
Per turistes.
Per turistes.
Riqui, se'ns acaba el temps, però abans de marxar necessitem saber si ja surt de gira aquest nou disc, si tenim dates confirmades, i també, petició també meva, Brighton. Que doncs, també,
sí, sí. Doncs mira, amb el nou disc, amb els Biscuit, ja comencem a tenir concerts, i el 21 d'octubre tocarem a Constantí, a Tarragona, i em sembla que el 4 de novembre tocarem a Mallorca, a Manacor. Encara no tenim la data de Barcelona, però hi haurà, segurament, primer hi haurà una festa una mica per escoltar el disc.
I amb alguna sala especial o no, pel grup?
Tenim, ara estem mirant les sales. No, però la veritat és que no ho sabem. No sabem on farem.
I haurà de fer il·lusió, tu?
No ho sé, a la sala Apolo, per exemple. Però, a veure...
Fem una crida, clar.
Sí, però jo penso que ens queda una mica gran. Jo penso que cada grup s'ha d'adequar al tipus de públic que té i al poder de convocatòria, no? Hi ha sales que són... i que molta gent i que són molt cares de llogar, no? Perquè aquest és un altre problema, que has de pagar per
tocar.
I clar, no et pots arriscar tampoc. I amb els Brighton, doncs, ara que parlàvem del Sidecar, doncs, a finals d'any nosaltres sempre fem un concert al Sidecar pels vols de cap d'any. I aquest any serà el 29 de desembre.
29 de desembre. Sí. Brighton al Sidecar, a Barcelona. Sí. Allà hi serem. Ricky Gil, músic i escriptor, moltíssimes gràcies per haver estat a Fabricació Pròpia. A poques hores d'aquest llançament d'aquest artefacte sonors de l'underground català, que el seguirem ben de prop. Cuida't.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel, fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Doncs bé, el nostre convidat d'avui a la Chaise Longue és actor de cinemes, de televisió, de teatre, director i actor de doblatge. Veus conegudes? Woody Allen i Rowan Atkinson, entre d'altres. Anys del de l'escenari, 60 anys del dels escenaris. I això se li suma, per tant, 60 anys de passió pel drama, la tragèdia i, per damunt de tot, de la comèdia. Amb vostès, avui, a la Chaise Longue, Joan Pera. Com estàs, Joan?
Molt content de ser aquí.
Home, i nosaltres que estiguis aquí, estàs còmode a la Chaise Longue, que nosaltres sí, sempre ho preguntem primer de tot. Què tal?
Sí, oi, sí, crec que sí està.
Falta de res, ens ho dius i...
No, estic molt bé. Home, tinc a tu davant, estic a Ràdio Estel, una ràdio que jo estimo molt. Gairebé vaig ajudar a crear-la.
És veritat, explica'ns això, Joan, que...
Bueno, en aquell moment, això va... El bisbe Carreras tenia molt d'interès en fer la Catalunya Cristiana, que es va fer, Ràdio Estel, i fins i tot una televisió. I bueno, jo havia tingut alguna trobada amb ell, i es va començar Ràdio Estel a la Diagonal, amb un piset petit, allà. I el meu fill gran va ser dels primers locutors a Ràdio Estel. I, bueno, tinc molt de carinyo.
I tens molt de carinyo. Et puc felicitar o no per l'aniversari?
Ah, sí, tant que sí.
Que va ser ahir.
Sí, sí.
Però que no, gairebé no ens va donar temps de celebrar-ho, no, Joan?
No, perquè, mira, estic assajant ara una funció per fer el mes de novembre a Barcelona i estic de gira amb el Júnior i amb el Masterchef. I, és clar, no tinc massa temps de... Però la celebració és una anècdota. Lo maco és la feina, o lo maco és el demà. Ahir va ser el meu aniversari, però avui estic a Ràdio Estel.
Això ja ha passat, l'aniversari, sí. No? Vols dir? Jo volia començar avui a la Chaise Longue amb això. Érase una princesita de les poques que se ven.
Què dius, ara? Això vaig recitar quan tenia 5 anys.
I com continua?
Que alma y cara tenía más de ángel que de mujer.
I aquí, en aquell moment, què et van dir? Quan et van escoltar?
Bueno, és clar, saps aquelles coses? Això hauria de ser com els jugadors del Barça, joves, no? Van veure aquell nano de 5 anys i encara tinc una foto de casa, mare de Déu, amb uns pantalonets curts i jo anar fent així. I el professor, això era una festa de col·legi, no? I el professor em deia, ai, digues allò d'aquella manera. De oro eran las tijeritas y las agujas también, pero aunque sean de oro, trabajo cuesta cosas. Yo no sé cómo debería decir, porque ella me estaba diciendo, digo de aquella manera. Yo debería pensar de quina manera de que ho dic, yo digo de la manera que surt, ¿no? Mm. I ha sigut una mica el fil de la meva vida. En el teatre, ¿no? Mm. Ho dius d'aquella manera. Si dius d'una manera, m'agrada, passa. Però si dius d'una altra certa manera, té més ganxo, no? Perquè jo sempre crec que l'important en teatre no és el que dius, sinó el que vols dir. I aquest el que vols dir, m'agrada que la gent l'entengui. I aleshores ho dius d'aquella manera, ara t'estic fent funció, no?
Clar, en certa manera, no?
Sí, ho dius d'aquella manera perquè entenguis allò que et vull dir. I allò que et vull dir gairebé sempre és graciós.
Però és curiós perquè tu deies que això et va passar amb 5 anys, però al cap dels anys ara ja has entès, no?
Sí.
Perquè és la manera de dir, digues això a la manera d'en Joan Pere.
Sí.
No? És que s'ha ja formalitzat, s'ha consolidat una manera de fer.
Sí, però això ho penso ara.
Però és clar,
en aquells moments no duríem. Però llavors, a partir d'aquells 5 anys, ja totes les festes hi sortia. Jo ho deia d'aquella manera, o feia funció, ho feia d'aquella manera. Arribes a ser més grandet, vaig començar a fer funció, feia els pastorets i els feia d'aquella manera. I llavors això deu tenir una certa gràcia, no?
Clar, però el curiós és això que els actors...
Però tampoc no pensis que jo, perquè em diuen oh, és que fa riure molt, si és que no ho sé si fa riure.
Home.
Sí, entén-me, no ho sé. Sí. Vull dir que no ho faig forçat. No, o sigui, quan surto, sempre penso a veure com ho faré perquè aquesta gent m'entengui allò que jo vull dir. Hi ha una certa generositat per part meva i per part del públic, eh? Perquè el públic m'hagi acceptat vol dir que és molt generós, eh? Però hi ha aquesta generositat de dir-los d'aquella manera, no? I aquella manera, aleshores veus que té més gràcia, que té més gràcia. I quan fas un drama, si ho dius d'aquella manera, fins i tot pots fer un drama amb somriure.
Uau!
Això no m'ho perdonaran mai.
Però la gent també... Vull dir, clar, és que, Joan, és molt curiós el que estàs dient, eh? Perquè dius fer un drama d'aquella manera Joan Pere, no?
Sí. I pot haver-hi aquest somriure.
Sí.
I fins i tot en el drama, la tragèdia. Però saps què passa?
Però i li dones una altra visió al drama, doncs.
Clar, més humà.
Sí.
És més humà. És més... evident que un drama et crea sentiments, no? Et crea sentiments de vegades de dolor i de vegades de... Però sempre hi ha una esperança. I aleshores, si hi ha un somriure... hi ha una esperança. I si hi ha un somriure, hi ha pau. Oi.
No, és que acabes de dir... No, és molt important el que acabes de dir, jo crec, no?
Bé, no et pensis. Tampoc. Veus, ara fem drama.
Però mira, ja ho estàs fet. És que és la manera, Joan Pere. Perquè tu creus que fer riure és el regal més maco que li pots donar a algú que rigui amb tu?
Sí.
I això, qui ho ha dit? L'Amparo Moreno, eh?
Ah.
De tu.
Sí, i sí que estàs satisfet quan veus algú. Mira, jo quan acabo una funció, gairebé sempre hi ha algú que m'espera i et diu, escolta, per primera vegada en 3 mesos, en 1 any, en 2 anys, m'has fet riure. Perquè sempre busques aquell moment d'explosió. És clar, sí, és un regal. És un regal. Sí, que tampoc no vull que sigui molt important, eh? Però, bueno, és aquella coseta que ajuda a viure i que ajuda a tirar una mica endavant.
Però tu ho reps com un regal, no? Per
sí,
tu?
Sí, esclar, jo quan surto... Perquè sempre, quan surts a un escenari sempre estàs mort de por, eh? No et pensis, eh?
Encara continues amb aquests nervis i de dir, ai, Déu meu, què estic fent aquí?
Sí, això, però és que això és veritat. Perquè, esclar, aquella funció no l'has fet mai. Entenem, no l'has fet mai. No l'has fet mai per aquella gent que hi ha avui.
Clar.
I aquella gent mereix un respecte.
Públic nou.
Sí, cada dia. I cada dia surts amb aquella por de complir les expectatives. No? I aleshores surts amb aquella por. Però quan surts i ja sents... Hi ha un cert so especial, que no és ni de riure ni d'aplaudiments, eh? Hi ha un cert so d'aprovació. Surts i sents com una alenada, no? I a la que dic alguna cosa i la gent ja respon...
Ja intueixes com anirà l'obra.
Sí, i llavors dius... Ja està.
Ja està.
Bueno, no sempre, eh? Vull dir, no sempre, i de vegades també la vesses, eh? Un dels meus fills, que és el meu representant, que... que és en Blai, que sempre està allà amb mi i tal i qual, i de vegades fas una funció gloriosa, no? La gent dreta i t'aplaudeix, ho agraeixes molt. I de vegades li dic, com ha anat? Diu, bé. Diu, però aquell trosset, aquí t'has perdut una mica, o aquest trosset has perdut una mica el ritme.
És molt crític amb tu, o no, el Blai?
Sí. Esclar, està acostumat a aquesta recepció constant, no?
Clar.
L'altre dia estava en un poble i no me'n recordava del nom... Jo tenia que dir el nom del poble. Sí. I si era Viladecans, me'n va sortir Viladecavalls. Saps aquelles coses?
Sí.
I que Romier diu, em va dir, què t'ha passat allà, que has frenat? Dic, nen, no me'n recordava del nom.
Però ho va solucionar.
Sí.
A la manera Joan Pera.
Però ell ja va veure que en aquells moments...
Tu ja estàs... Sí. Que no...
Mira, una vegada, esclar, feia la funció, el MasterChef era, que vaig acabar la funció, i actors, companys, oi, que bé que ho has fet, i no dic, no, avui no ho he fet gaire bé. Diu, però com pot ser, si ho has fet molt bé? Diu, sí, però és que avui he tingut que fer d'actor. I em va dir, però com ho fas cada dia? No, dic, no, d'actor, no.
Què va passar?
No, que de la meva manera vaig haver de fer d'actor. Vaig haver que fingir que feia allò. Jo vull que flueixi sol, que surti.
I aquell dia vas trobar com
alguna cosa,
un obstacle.
Sí, alguna cosa que vaig haver de fer d'actor.
I ho vas identificar, el que va passar, aquell obstacle, Joan, o...?
No, perquè de vegades pot ser, no sé, o que tu no et trobes tan bé, o que...
Clar.
Però alguna cosa que no saps, o que tens un públic una mica més reaci, una mica més seriós. L'altre dia vaig anar amb un públic de gent molt encopetada, molt sèria, molt culta, i llavors tu vas llençant la funció, i no, van riure, s'ho van passar molt bé. Jo pensava, ai, mare, Déu, aquests senyors, que seriosos que són. Però, noi, al final de la funció es van posar drets tothom, i dic, però doncs sí que els ha agradat.
Perquè tu creus que el riure és universal? És a dir, riem tots igual?
No, esclar, no devem riure tots iguals, però jo, com que no m'he mogut de Catalunya, i els de Catalunya els conec molt bé, no sé com deuen riure els suecs. Deuen ser molt serios.
I a les Espanyes, a Madrid, no? Ja sí que hi has anat, també, no,
molt
Joan?
Molt poc, a Madrid hi he anat molt poc.
Per què?
Perquè sempre he fracassat. Sí, no, hi he anat un parell de vegades a un intent de fer una sèrie i no va funcionar. Espero que no per mi, eh? Però no he tingut temps d'anar a Madrid. El gran moment meu del Paco Morán...
Amb el Paco Morán, sí, l'estranya pareja.
El Paco... Esclar, anar a Madrid vol dir traslladar tot en allà, no? I, esclar, si aquí teníem tant d'èxit, si vam estar 13 anys omplint teatre, ara hem d'anar a Madrid, però si no cal... Moltes vegades jo he dit a l'empresa que jo estic, a Focus, per què no anem a Madrid? Però si tens tanta feina aquí, quan hi vols anar a Madrid? I això també m'ha passat amb el cine. Alguna vegada m'han demanat per fer alguna cosa de cine, però no puc perquè estic en el teatre. He estat sempre tant al teatre que no he tingut ocasió, no?
Però el teatre, però... a Catalunya.
Sí, a Catalunya. Sí, jo passo l'Ebro, me'n vaig allà als Monegros, els hi dic, bon dia, i no em contesta ningú.
I per què creus que passa, això?
Perquè no hi ha ningú.
Però... Ai, Déu.
No, jo suposo
és
que, esclar, que com que el meu estil d'humor és molt humà, molt humà. Vull dir, humà en tots els sentits.
Proper,
no vull dir,
proper.
Sí. Que, esclar, jo suposo que els agradaria a la gent de les Castelles.
Sí.
Perquè trasllades una manera... De ser.
De ser. És un tarannà.
És un tarannà. No? I suposo que els agradaria. Però no ho he provat mai. Jo suposo que si algun dia vaig anar allà, que ja no tinc temps d'anar-hi. No, ja no tinc temps. Escolta, som molt d'aquí. Tinc tota la meva gent aquí. Què faig jo allà menjant un bocata de calamares?
Ai! O on estigui un bon entrepà de truita de gambes.
Home, no cal, perquè ara ja poses de festa major, no cal.
Què és per tu aquest entrepà de truita de gambes? Qui te'l feia?
Ah, és que esclar, és que surt amb una història.
Clar, jo hi he enllaçat.
Esclar, jo no sóc jo sol. Clar, jo sóc jo, la meva dona, bueno, la meva companya, la meva, digue-li com vulguis.
La Mary.
No? La Mary, no? La Mary, la Mary Carme, que sempre li hem dit Mary. Esclar, amb aquesta noia, que ens vam conèixer a 14 anys, i esclar, i vam decidir fer el camí junts, no? Però esclar, jo aleshores... jo estudiava, feia teatre, feia tot, i ella, pobreta, anava mirant. Esclar, deia, sempre ha de ser així, això, em deia. Dic, bueno, perquè com que tinc això, tinc allò... I aleshores jo anava a estudiar, arribava amb el tren a casa, i com que tenia... ja m'esperaven per assajar...
Tu ja tenies coses a fer,
sí, ja tenia, i ella em venia a buscar a l'estació i em portava un entrepà. I em portava un entrepà.
I de què era l'entrepà?
De gambes, de truita amb gambes. Mare de Déu, en aquella època, t'estic parlant d'una època difícil, que truita de gambes ja era molt cara. Mira si em volia premiar que portava aquella truita de gambes.
I per tu era important, aquest gest de la Mary.
Home, és molt important. És molt important.
I la família també ha estat molt important.
Sí. Tant els d'abans com els de després, no? És que nosaltres hem format un grup, hem format una família, hem tingut 6 fills, perquè Déu ha volgut, tampoc no és que nosaltres ni... No, mai havíem pensat en ser família nombrosa.
I tot nens?
Ah, sí, això, tot nens. Això és un càstig de Déu, però bueno, és igual.
Escolta, mira, ara que deies la família que has dit, la d'abans, com ho has dit, Joan, i la d'ara, suposo que et feia referència doncs, als teus pares. Clar, perquè tu vas començar... A veure si ho dic bé. Mira, ho tenia aquí apuntat, això. Teatre Calderón, que ara ja no hi és.
No, ja no hi és. Jo he tingut la sort que cada vegada que he anat a un teatre, el teatre s'ha ensorrat o l'han tret. Era una carrera prometedora.
Però clar, una època molt gris,
sí,
Joan.
Sí.
Una època molt gris. Sortir d'aquella realitat grisa i de cop i volta arribar en aquest teatre, clar, veus un altre món, de quina manera et va marcar?
Esclar, pensa que jo tenia 16 anys. Esclar, jo la il·lusió de fer funció, de fer teatre... Mira, a mi em va venir de fer Els Pastorets, que era el gran teatre, el gran llum. Tu saps el que és en aquella època gris? Anar amb un teatre que s'aixequés al taló i veiessis llum i decorats i música. Clar, i la passió. La passió em va marcar molt, a mi. Esclar, allò ja em va agafar una idea de fer funció sempre, sempre, sempre. I llavors, per casualitats de la vida, vaig anar a parar a 16 anys al Teatre Calderón, perquè va venir una companyia de Madrid i els havia fallat un xaval, un xicot, i allà a l'institut van dir, aquest, el Pere, us ho farà bé. Bé, jo vaig anar a fer allà la funció, i el primer dia que vaig sortir en un teatre, al Calderón, que era un teatre com el Tívoli, per dir-te alguna cosa, un teatre immens.
Important, no?
Sortir allà. I aquell dia em van aplaudir el Mutis. Esclar, per un nano que comença és com fer gol al Barça, per dir-te alguna cosa. Em van aplaudir el Mutis. Jo em vaig pensar ja que era la Núria Espert, que era una cosa importantíssima, no? I aquell dia que m'hagi també la il·lusió que li vaig dir a la meva nòvia, a la Mary, i a la meva mare, que vinguessin a veure l'estrena, no?
Sí.
El meu pare no les va deixar sortir de casa. Oh! De cap manera, ja, total, per anar a veure una funció. Jo, que em pensava que em veuria tothom, aquelles estugues no hi eren.
No hi eren.
No hi eren. Però pensa que després, a l'acabar la funció, jo tenia que tornar a Mataró. I a Mataró, el tren, l'últim era a les 11. Mm. Aleshores, m'esperava, després de la funció, al Born, esperant el primer tren de les 5 de la matinada.
I vas de... Mare meva!
Però esclar, vull dir que sí que era una època dura i una època fosca, no? I en el Born, allà en el Born, bueno, de vegades menjava un entrepà, mirava les parades i esperava el tren de les 5. Però esclar... Esclar, tot això...
Però tot això, clar, Joan, és el que t'ha compensat el teatre, no? I t'ha donat...
Que esclar, d'alguna manera sí. Marca una manera de ser, no? Aleshores... Esclar, són coses que ho arribes a estimar molt perquè passes totes aquestes històries, no? Ho arribes a estimar molt. I bueno, jo tinc la sort de poder anar fent funció, però també podria haver sigut un desastre i no fer-ho. Hi ha molta gent que ha estimat el teatre i que no ha arribat o que ha fet el que ha pogut, no? Jo, de mica en mica, fins i tot m'han donat un premi a la trajectòria.
Bueno, és que ara en parlarem d'aquest gran premi que, bueno, és que ja te'l mereixies. A veure, tu has rebut molts premis, eh?
Bueno,
com ho portes, això, dels premis?
És una anècdota. És una anècdota. Mira, l'èxit...
Sí?
És un accident. I el fracàs és una lliçó. Però l'èxit és un accident. No depèn massa de tu. Depèn de moltes coses de fora, no?
Depèn una mica de la sort, vols dir?
Sí, i de la gent, i que la gent t'ho vulgui. I del moment. I, esclar... et donen premis i estàs molt content del premi. Però com diu el Woody Allen, quan et donen un premi no has de perdre mai la perspectiva. El gran perill dels premis és que perdis la perspectiva i que et creguis alguna cosa que no és, però l'endemà del premi és dilluns. I després dimarts, i després dimecres. O sigui, n'has de continuar.
I tu recordes algun moment, Joan, que diguis, ostres, és que aquesta perspectiva l'he perdut durant tots aquests 60 anys?
Alguna vegada, sí. Alguna vegada sí que l'he perdut, sí. Esclar, som humans, no? I alguna vegada sí que m'he pensat això, això i allò. I alguna vegada he relliscat, eh? Alguna vegada he relliscat. La il·lusió del premi, l'emoció, et fa perdre la perspectiva.
I com has tornat, diguéssim?
Malament. Malament. Tornar, saps què? Toca de peus a terra. La realitat és aquesta.
Sí.
La teva feina és aquesta. S'ha de fer això, s'ha de fer allò. De manera que no s'enfada ningú. També, saps què passa? Amb els premis estàs eufòric. Estàs eufòric.
Sí.
I aleshores, de vegades, sempre dius alguna cosa que no convé. O que et penses que t'ho perdonaran. Quan... I això és realitat viva, no? Quan estàs molt amunt, sempre tens la sensació que ja t'ho perdonaran. Vull dir que jo puc fer ara una animalada.
Pots dir alguna...
Una
no?
tonteria, sí. Però ja t'ho perdonaran. Sí. No. Alguna vegada, per un premi, sí. No? O per voler ser graciós, de vegades et poses amb algun jardinet que no convé.
Ai, els jardinets.
Sí.
Clar.
Oi.
Fa uns dies que ja es va estrenar el documental a TV3,
sí.
Amb aquest títol, amb tots vostès, Joan Pera.
Sí. Sí, no, ara no puc. Ara m'estan filmant el documental. Per la tele, sí. No ho sé per quan. Jo què sé. Pots comptar, de voler, per quan jo ja... Sí, tants anys, i ara el documental. Tinc tanta importància com perquè jo pugui fer un documental?
Nosaltres creiem que sí.
Home, sí que em fa gràcia. Sí.
Tu ho has pensat, això, Joan? De... Sí. Tinc tanta importància.
Sí, sí. Això és una mica la cosa que tinc, no? Tinc tanta importància. Al cap i a la fi, jo soc una persona molt normal, molt senzilla. Tampoc no he inventat la penicilina. I aleshores, sí que em fa cosa que m'ho facin a mi, que només he intentat fer-ho el millor possible, però... Bueno, esclar, per fer un documental... bueno, al final, quan ja vas arribant al final, perquè, clar, molt bé, no, això s'acabarà, no? Però penses, mare de Déu. I a sobre, et fa una cosa d'aquestes, que per mi és molt important, i a sobre queda bé.
Home, i ha agradat molt.
Sí, però abans queda bé perquè no tindré oportunitat d'arreglar res ja.
Però què vols dir? Et va agradar el documental? Estàs satisfet?
Estic molt content. I sobretot estic molt content perquè tota la gent li agrada molt. Jo em miro i penso... soc més crític, no?
Tu ets crític, eh, Joan?
Sí.
I què és el que no et va agradar de tu en aquest documental, que diguis...
Estic massa assegut, estic massa aposentat. Hauria d'estar una mica més brillantet, jo. Va, això són coses tècniques.
Això són tècniques, sí.
No, però el que dic és molt sincer. I a més, com que no estava ni guionitzat ni preparat, sinó que ve un senyor i diu, va, explica'm allò. I tu, com avui...
Exacte, sí, que anem fent.
Imagina't ara que això ara sortís... aquesta situació. Mare de Déu, quin desastre. Però vaig tenir la por, vaig tenir la por de... Ai, 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 que agradi tothom, que no s'enfadi ningú. Que serveixi per anar fent un espai, no? Això... Però bé, va agradar molt. Home. Jo hagués estat més estona parlant amb el Woody Allen, però no em van deixar.
Explica'ns això del Woody Allen. Què va passar amb el Woody Allen? Vas arribar a parlar-hi o no?
Sí, bé, sí, perquè, esclar, la història era que jo, que no he sortit mai de Catalunya,
sí,
la meva ambició secreta, i això és veritat, és ser Hollywood o Broadway.
Clar.
La secreta, però això, ja imagina't, de Mataró a Broadway. No. I la història era, doncs, bueno, d'anar allà, actuar allà en un teatre, d'aquests importants, el de...
De Nova York.
Broadway.
Estàvem a Broadway.
Sí, estava a Broadway, allà al teatre, jo vaig... Surto allà i, bueno, i triomfo, no?
Sí.
I l'endemà miro el diari... no em deuen deixar gaire bé perquè deixo el diari allà en el Central Park i llavors passa el Woody Allen, es mira el diari i reconeix que és el Joan Pera. Aquesta era la història, no? El Woody Allen va dir només 10 minuts, perquè està gran, estàvem a la vora de casa seva. El que passa, que va dir, només 10 minuts. Diu, bueno, ja en tenim prou. Diu, però només vull veure el Pere i el Càmera, no vull veure ningú més. Perquè, esclar, quan surt, la gent se li tira
home,
a sobre.
Clar. No?
I jo havíem anat a Nova York i havíem anat amb en Biel, amb Blai, la dona d'en Blai, la nena petita que han tingut, en Lau, un altre fill meu, i tots els tècnics. De... I, esclar, no, aquell home no volia veure ningú.
I anàveu tota la família.
Estàvem tots en allà. I aleshores, com va dir, ja baixa, perquè vam quedar a les 12, però va baixar a les 2, eh?
Ah, sí? Dues hores esperant?
Sí, però bueno, era igual, encara haguessin sigut 3.
És igual, sí.
I, ai, que baixa, i tothom amagat a darrere els arbres, tots amagats a darrere els
i estaves tu sol allà, sí, i tots amagats.
I tots amagats, en Lau, des de fora. Que bé.
Ai,
tots amagats, la meva dona també, tots amagats. Ara, després, sí, després, doncs, vam estar xerrant una mica.
I de què vau xerrar, que es pugui explicar?
Bueno, no dona per massa, eh? No.
Què?
Oh, que està molt bé. Sempre que l'he vist el Woody Allen, m'agraeix el que faig amb ell, perquè diu que jo el faig més bo del que és ell, això m'ho diu sempre, i jo el vaig renyar.
Per què?
Sí, home, perquè vaig dir, Woody, home, Woody, m'estàs arruïnant, perquè ell ara fa pel·lícules, però no hi surt.
És veritat.
I si no hi surt, jo no el puc doblar.
Clar.
I vaig dir, és que m'estàs arruïnant, abans jo em guanyava la vida amb tu, però ara no. I em va dir... Oh, sí, aquella manera, que, amb aquell mitjó en riure, que no trobo productors, em va dir, no trobo productors, però ara llavors em va dir que havia fet aquesta pel·lícula que l'estrenen demà, el 29.
Perquè serà l'última? Perquè això també s'ha parlat molt, del Woody Allen.
Sí, però ell...
Com el vaig veure? Amb ganes de fer-ne una altra o no? Home, almenys ell, que surti ell, Joan Pera.
Sí. No. Vaig dir, home, fes-ne una amb mi.
Clar.
El problema que té, que si fa una pel·lícula amb mi, i això és greu, és que aleshores no té qui el doble.
Clar.
O sigui que...
Clar, llavors això no. Sí, no, això... però és veritat, ara, Joan, parlem en sèrio, que has aconseguit que ens creiem tots que el Woody Allen té la teva veu.
Sí. Sí. Però jo també m'ho vaig pensar, eh? Jo el primer dia que jo el vaig doblar, que era una prova, eh? Quan ho vaig veure... també em vaig pensar que era la seva veu. Va ser d'aquelles coses raríssimes. Sí. No sol passar, eh? Normalment dobles una pel·lícula i, bueno, el senyor enrona, pam, 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 i tu enrones. Però en allà, jo com ho vaig veure, això? Diu, és que sembla ell. Sí, i ho sembla. I no tenim ni tan sols la mateixa veu.
Que això és curiós, sí. És veritat.
Sí, però d'alguna manera hi ha una manera de dir...
Ei, tornem a l'inici.
Mira, ahir vaig doblar un paper petit amb el Rowan Atkinson, L'escurçó negre.
Sí, home.
Vaig dubtar. És una pel·lícula que es diu La fàbrica de xocolata. I, esclar, el paper, no era llarg, el paper. I el doblava. I si el doblo normal, normal, com tu... Hola, què tal? Me gusta el chocolate i tal i qual. No passa res. Però, si li dones aquesta mica de... És que me gusta el chocolate. I és una altra cosa.
Ja està.
Sí. I amb el Woody va passar això. Que li dono aquesta mica d'inflexió i, d'alguna manera... també el faig més proper. És curiós.
És curiós. Bueno, és que és la manera Joan Pena, jo crec.
Sí.
Tornem al
sí,
punt
sí, perquè tampoc
no
pensis, no. Sí,
és
no
la
soc
manera Joan Pena.
Sí, perquè tampoc no sóc un gran doblador, però no tinc una gran veu.
Però
no.
Escolta, amb el Rowan Atkinson va passar això del... A sí veure, jo no ho sabré fer. No,
jo no, tampoc.
No, sí, home, no em deixis... Fes-ho.
Escolta,
tu, fes-ho
ahir en un dels moments...
Surt el documental, això, eh?
Ai, Déu meu. En un dels moments de la sí pel·lícula, de la pel·lícula de Rowan Atkinson, ell feia un gestet així i li vaig dir al director, escolta, li poso un nyec? I li vaig posar... I vaig veure que tothom reia. Dic, va, doncs ja està, no?
Està bé.
Sí, però sí, és que...
El nyec va ser teu.
Sí, però perquè ell també mig ho feia en la primera temporada, que ell estava molt boig.
Sí.
Molt boig. La primera temporada era molt dura, eh? Molt dura, que jo també vaig dir als de TV3, escolta'm, això és molt dur, eh?
De l'escurçó, eh?
Sí. Després ja es va... ja se'n va anar a una cosa més irònica, no?
Sí.
Però la primera era... I, esclar, jo d'alguna manera... Valdric, nec! Esclar, era un nec que després li vaig anar posant a totes les pel·lícules. I llavors, quan va venir aquí, va dir, este senyor...
Amb la Lloll Bertran.
Amb la Lloll.
No, amb la Lloll.
Va dir, aquest senyor... No em pot doblar, s'inventa coses. És veritat. Però, de tota manera, de manera, també les pel·lícules les he fet jo.
És que les has fet tu.
Sí, però vull dir que...
Aquest
tipus
de,
manera...
de creativitat no? De l'intèrpret.
Sí, sí. Hi ha un punt de creativitat que, cuidado, que en el doblatge no hi hauria de ser, eh? El doblatge és una imitació, no pots posar res teu.
Ja.
Per això jo no soc massa bon doblador, perquè a la que puc, hi poso.
És inevitable, sí, jo crec, no, Joan? Que et surt.
Em trauran. Ja ho veig venir, em trauran.
No, bueno, però si no t'han tret fins ara. Tu has pensat alguna vegada com hagués estat la vida de Joan Pera sense teatre?
No. Això sí, és rotund. No. He fet teatre des que tenia 5 anys. Sempre he estat en un escenari. La meva il·lusió era fer funció, era fer teatre. Vaig estudiar magisteri, vaig fer de mestre una temporadeta. Vaig estudiar dret. Vaig pensar...
Oh, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Mira, ja busques la manera de... Però fins i tot vaig voler ser ric. I no em va sortir. Perquè
no em va sortir.
En el moment que em podia fer ric, em sortia una funció. I, és clar, al anar a fer la funció, m'oblidava de fer-me ric. A la que et surt una funció o una tele...
Sí.
Esclar, va haver-hi... Pensa que... vaig ser dels primers de sortir a la tele. No a TV3, no. A TV2 i a TV1, jo ja feia tele, no? És clar, qualsevol cosa em privava de fer-me ric. No tenia temps de fer-me ric.
Però i no t'has fet ric amb tot el que has treballat, Joan?
Amb nens. Saps què són 6 nens? 6 universitats. Saps què és això?
Una despesa.
Buah. Bueno, però...
Bueno.
No, tampoc no. Tampoc no... Mm. No era la meva vida. Ja, això ho dic així en broma, no? Però mai ser ric. Mentre puguem anar visquent... Bueno, també hem tingut problemes.
Clar,
i hipoteques.
Dir...
I,
clar, com
i,
qualsevol.
Sí, i arribar a final de mes. Ara trobo que ara sóc gran i amb la pensió aquesta no arribem a final de mes.
Bueno, clar.
Sí, com em diuen, t'has de retirar, no puc, perquè no arribem.
No s'arriba.
No arribem.
I tu algun moment has pensat, Joan, ara ja anem acabant, eh?
Sí.
Deixo el teatre?
Alguna vegada. Perquè també és una feina injusta, eh? També és una feina injusta, en el sentit de que... de vegades no les coses no les fa el que té més mèrit, sinó per altres qüestions. Ara, sobretot, que el teatre està molt... molt polititzat administrativament. Mm. Administrativament, esclar. També, ara si jo tingués que fer teatre ho tindria més complicat, ara perquè ja sóc el Joan Pere, no? Però sí que alguna vegada aquests moments injustos, aquests moments d'usos, o aquella funció que la podia haver fet jo, o aquella cosa que la podia haver fet jo i que no te la donen, i que, bueno, i que tens gent que tampoc no agrada gens. No,
no, la crítica, no. Joan?
La crítica i directors, o, o realitzadors, o guionistes, i que si no els agrades, doncs no els agrades, no? Hi va haver una època que vaig estar molts anys sense fer teatre. Mm. A Barcelona no hi havia teatre, mm. hi havia molt poc. I que llavors va ser l'època que jo em vaig dedicar més al doblatge i a fer les sèries del xou de la família Pera i la sèrie amb el Mari Sant Pere i la sèrie amb el Capri, que dius, bueno, ho deixo. Un dia em recordo que li vaig dir a la meva mare, mama, ho deixo.
Ho deixo.
Ho deixo. La meva mare, que era molt càustica, vols dir, ho deixo. I amb la meva dona, quan jo dic a la meva dona que ho deixo...
Què em diu?
Em diu, escolta, i tota aquesta gent que els agrades, que t'estima i que t'espera, què faràs? Però són moments puntualets. I que ho dius en una època de 30-35 anys, que encara et veus en cor...
Sí, t'ha passat, diguéssim, al principi, aquests moments de dir, bueno, deixo el teatre.
Sí, esclar, perquè és complicat, eh?
És a l'inici.
És que era molt complicat, eh? Mm. Viure, com he viscut jo, amb família, mantenir una casa, i viure del teatre... És clar, aleshores que em tocava fer tot el que podia, presentacions, doblatge, teles, petites coses... per anar tirant, no? Però també és veritat que sempre he tingut un cert èxit. O sigui, no, aquest ho deixo no ha sigut mai perquè hagi fracassat, o perquè veies que no, que jo no me'n sortia. No, jo ja me'n sortia, ja. Jo me'n sortia, el que passa és que ho havien de veure els altres que me'n sortia.
Clar, i Joan, i tu també ets una persona que durant tots aquests 60 anys dalt de l'escenari t'hi has de... com dir-ho, has evolucionat amb el teatre, no sé, de quina manera ha canviat el teatre?
Bé, ha canviat molt, tota la societat ha canviat molt, tota la part cultural també ha canviat molt. Jo hi ha coses que dic en un escenari i la gent ja no les cull, perquè ha canviat, hi ha un estil, hi ha una manera de fer. L'humor ha canviat molt. Nosaltres aquí a Catalunya tenim la sort del Capri, que és una mica la bandera, no? I tots els altres còmics d'aquí hem anat visquent i tirant d'aquesta herència del Capri. Però l'humor en general ha variat molt, molt. També ara és més difícil fer un humor intel·ligent. El teatre, l'humor, tot és consumisme, i aquest consumisme ha de ser molt ràpid. Home, mira si ha canviat. Jo anava a fer funció el diumenge a la tarda, o anaves al teatre, i anaves a les 4 i sorties a les 9 del vespre.
Ja. Yeah.
I això era una meravella.
Sí.
El primer acte, a sentir els tremolles darrere, a l'entreacte, anar a prendre un cafè o un entrepà, i tornaves al segon acte, i després al tercer acte, i tiraven el taló. No? I això durava 4 hores o 5 hores, i era una tarda de teatre meravellosa. Ara, les funcions han de durar 1 hora i 10, com a molt, perquè... com a molt ja et diuen que no sigui llarga, sobretot que no sigui llarga. Jo surto a escena i la gent riu, i em vaig allargant, i em vaig allargant. També notes que a partir d'una certa hora la gent...
Ja està perquè, desconnectada.
Perquè ens hem convertit en uns consumistes de cultura, que està molt bé, que està molt bé, molt bé. Però aleshores, veus, ha canviat. Jo ara l'humor l'haig de fer ràpid, eh? Perquè, ràpid, perquè ràpid. Si no se me'n van. L'altre dia es van aixecar tots aplaudint, no? Un premi que em va donar la societat de, bueno, el grup de teatres de Barcelona.
Sí, premi especial Teatre ABC,
sí,
no?
I que estic molt...
Per la teva aportació a la comèdia.
Molt, molt agraït, molt agraït. Molt. Esclar, aleshores la gent s'aixeca i tu penses, ja se'n van. I no, era per aplaudir-me.
Què és per tu l'aplaudiment, Joan?
Oh, una vergonya. Em fa una vergonya.
Per què?
Sí, perquè jo els hi diria, no cal, de debò, no cal. Aneu cap a casa.
Sí?
Aneu a sopar, no cal, no cal, no cal. No cal, perquè em fa vergonya que m'aplaudeixin tant. Em fa vergonya. Que ja hi ho acceptes, no? I ho agraeixes, no? Em fa una vergonya. I sempre penso, no cal, no cal. Aneu cap a casa, aneu cap a casa, aneu cap a casa. Demà en farem una altra.
Ha estat un plaer tenir-te, Joan. Ho hem de deixar aquí.
És que tu ho fas molt bé.
No, tu ho fas molt bé, tu.
I ara perquè no la veieu, però és molt maca.
No, moltes gràcies, però és veritat que ha estat un plaer tenir-te aquí a la Chaise Longue de Ràdio Cel, gran amic de la casa, Joan Pera. Gràcies.
Va,
i per
gràcies.
Molts aplaudiments més.
Ai, quina vergonya em passaré.
No et jubilis, eh?
No, si no... Vaig anar a Madrid i vaig pensar, com m'enjubilo jo? Em van dir, no.
No, a Madrid et van dir que no.
No.
Doncs, per tant, Joan Pera, gràcies.
A vosaltres.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, Joan Pera, quina Chaise Longue, eh?
Quin mite.
Avui, mira, abans d'arribar al punt de les 5, aquí el Fabricació Pròpia, ens posarem el dia al punt horari, i després vindrà el Jaume Borja, que té unes ganes de xerrar. Jo, no me'n
rotllo més. Porta exclusiva avui o no?
Ah, li preguntem. Després del butlletí ho sabrem. El Santi Jiménez va rematar el programa d'avui, però abans, ens ha cridat molt l'atenció una iniciativa de gimnasos dia.
Sí, perquè jo, Mercè, ara no ho sé, no ho controlo. No sé si ara estàs apuntada al gimnàs, si hi vas, si no hi vas...
Sí, home, sí, sí? Estic apuntada. Va. I el dir.
Carai, imagina't. Doncs mira, quan pensem en el gimnàs, Mercè, ens venen al cap, què? Doncs cossos joves, musculats... Però avui el dir, en un acte molt emotiu, ha volgut reconèixer els autèntics herois i heroïnes dels seus centres, que són 100 persones de més de 90 anys que segueixen en plena forma i fent esport. A on? Doncs als seus gimnasos. Des de primera hora d'avui, les portes del dir Maragall s'han obert. Gimnàs que avui, per cert, celebrava el seu 40è aniversari i no han parat d'entrar-hi gent amb moltes ganes, sobretot d'entrenar. No tenien ganes de celebrar, aquestes persones de més de 90, tenien ganes d'entrenar. Després d'una intensa classe dirigida, els herois de més de 90 anys han rebut les seves plaques commemoratives i també una sèrie de diplomes. La nostra companya Marta Medina ha cobert l'acte emotiu i ens deia d'alta intensitat i ha tingut l'oportunitat d'intercanviar impressions amb alguns dels assistents de, recordem, més de 90 anys. Mira, els hi han preguntat diverses coses, Mercè, com per exemple, la primera pregunta, obligada. Es lliga molt al gimnàs?
Pues no sé què dir-te, però a lo millor tens raó.
Jo no. Jo no.
Ai, no, però jo no, aquí no. Jo no, eh? Jo no, jo, de veritat que no. Jo no. Eso serà una... Però mai bueno, tot això.
Mai. No, mai. Eh?
Jo crec que aquí tothom és no, jo no, jo no, però a veure, clar, que aquesta gent els agrada molt anar al gimnàs i s'ho passen molt bé, que ja el sentim, que estan rient i s'ho estan passant de conya. A veure, diversitat d'opinions, ara ho sentíem, i els hem preguntat més coses, com per exemple, per què s'hi troben tan còmodes els gimnasos dir? Ens diuen això.
Ho és molt, molt complet, molt, molt, tant les màquines com tot, la piscina, la sala d'aquestes m'encanten. M'encanta tot, de veritat, és molt complet.
És que és complet.
És que ho té tot.
Ho té tot.
Dir, té piscines, sí. Té màquines, té sales, activitats dirigides... Clar, i què passa? Els que estem apuntats al gimnàs, doncs que a vegades fa mandra anar a fer esport i per això doncs, els hi hem preguntat a aquests herois de més de 90 anys doncs, què els motiva en aquesta edat fins i tot anar al gimnàs. Diuen això.
Hombre, los amigos, el compañerismo, los amigos que tengo. Yo voy porque tengo muchos amigos y me lo paso bien.
El ball.
Home, és que si t'ajuntes amb els amics és un gran pla, no?, el gimnàs i més el gimnàs d'ir.
Home, és que hi ha de tot per passar-s'ho bé i estar en plena forma, per tant, no hi ha límit d'edat.
Quan sortim avui a les 6, cap a on anem?
Home, cap al dir.
Vinga, va, però abans ens posem al dia amb els principals titulars i tornem amb la darrera hora aquí al Fabricació Pròpia.